bon dia.
El tenim avui aquí amb nosaltres perquè vostè com a periodista s'ha especialitzat i ha escrit fins al moment 8 llibres sobre el País Basc, però també perquè demà serà a Sant Cugat com a protagonista de la conferència País Basc i les declaracions de Pau. La teva idea, Antoni, en aquesta xerrada és tractar la història d'ETA des del seu naixement i fins a l'actualitat, així en grans trets?
Ui, això seria impossible de fer en una conferència, no. La meva idea és més modesta, tot i ser ambiciosa, valgui la contradicció. Jo intentaré explicar la idea de la pau com un procés, sí, com ETA ha arribat a l'abandonament de l'activitat violenta, quina credibilitat té això i quins passos són esperables de cara al futur.
I això com ho farà, Antoni? Quan durarà aquesta xerrada?
Bueno, les xerrades no es vol que duguin més de 40 minuts perquè el conferenciant es cansa i la gent també. Aleshores, jo crec que seran uns 40 minuts d'exposició i després, evidentment, intentarem que hi hagi debat.
Per tant, quan nosaltres aquests dies presentem la xerrada a través de la nostra branca, del portal web Cugat Diari, de cugat.cat, i diem que s'analitzaran la xerrada dels processos de pau viscuts, és així?
Sí, sí, exactament així.
Quants processos hi ha hagut, Antoni, per vostè?
Bueno, el procés n'hi ha hagut un amb diverses fases. La pau és un procés en ella mateixa. Jo crec que el procés de pau comença l'any 92, any 92 en el qual es produeixen unes detencions importantíssimes de la cúpula d'ETA, el que es coneix com les detencions de Virar. L'any 92 hi ha uns Jocs Olímpics a Barcelona en els quals no hi ha cap atemptat, el que vol dir que alguna mena de diàleg hi va haver. I l'any 92, dos personatges importantíssims en la història d'ETA, el seu fundador, Jovent Madariaga, i el seu portaveu a les converses acabades a OG, en Chon Echeveste, comencen a pronosticar que amb violència no es va enlloc, que la violència porta a la presó i, en canvi, la política pot portar a la independència. És a dir, que a més violència, menys independència.
Mm-hmm. I això acaba, com tots sabem, un 20 d'octubre de 2011, quan ETA anuncia el cessament definitiu de la seva activitat armada. En què ha canviat el panorama sociopolític des d'aleshores?
Bueno, ha canviat tremendament. L'absència de violència modifica tots els hàbits de convivència. Els escoltes s'estan traient de la circulació, ja no és una societat escoltada, protegida, no és una societat extorsionada per la por a l'amenaça de mort o a la por a l'extorsió econòmica, i pel que fa a la política, doncs ja ho hem vist com ha canviat. L'esquerra del Chávez s'ha constituït com la primera força en nombre d'alcaldes i regidors i també en nombre de diputats del Parlament espanyol. O sigui, ha canviat radicalment.
I quin efecte tindrà en un futur? Per exemple, com creu que incidirà en l'equilibri de forces polítiques del País Basc?
Bueno, això, l'any que ve hi ha eleccions autonòmiques i estan molt obertes. El que està clar és que el Partit Socialista no tornarà a guanyar, que el Partit Socialista i el Partit Popular no sumen per tenir la presidència, i que la presidència, el Lehendakari, se'l disputaran entre el Partit Nacionalista Basc i l'esquerra Abertzale.
Mm-hmm. Esclar, perquè què suposa l'arribada d'aquest partit de nova creació al Congrés com és a Mayur, amb una entrada amb tanta força?
Home, suposa que l'esquerra independentista basca té els grandíssims altaveus del Parlament i l'opinió pública espanyola. És a dir, ja s'ha vist amb el poc temps que portem de legislatura el protagonisme que estan assolint l'esquerra Abertzale, que ha estat 7 anys prohibida, torna a estar en el mapa polític i, com vostè diu, amb moltíssima força.
Pinta que hi podria haver eleccions anticipades, Antoni, no sé si ho veu clar.
No crec que hi hagi eleccions anticipades perquè el Partit Socialista, que parlava l'endacaritza, no crec que vulgui regalar uns mesos de l'any que li queda. El Partit Popular tampoc li interessen i són els que sustenten la majoria. Les eleccions anticipades interessen sobretot al Partit Nacionalista Basc, perquè si s'anticipen és més probable que Arnaldo Otegi no sigui candidat, ja que encara està empresonat. En canvi, si passa més temps i Arnaldo Otegi pot sortir en llibertat per l'última instància judicial, és evident que Arnaldo Otegi és un candidat molt molest pel Partit Nacionalista Basc, perquè amb Arnaldo Otegi l'Esquerra avançava per guanyar les eleccions.
És a dir, que pot jugar un paper important si acaba sortint de la presó.
Bueno, pot jugar, si surt de la presó, jo diria que l'ha jugat moltíssim estant a dintre. Uh-huh. La pau ho direu molt a Arnaldo Otegi.
Tornant una mica al tema d'ET, Antoni, que és el tema d'aquesta xerrada que faràs demà aquí a Sant Cugat, la pregunta que es va formular a la societat en general i cadascú amb si mateix el passat mes d'octubre, després de l'anunci de l'alto al foc d'ET, va de veritat aquest anunci? Es pot dir que ET ja és història?
Bueno, jo crec que sí, que tots els indicis apunten que això és cert. Han fet diverses declaracions en aquest sentit, ho han corroborat ja fa gairebé 3 anys que ET no mata, és a dir, no és només un paper, és una demostració fefaent sobre la realitat, no hi ha extorsió, estan a les institucions. Jo crec que efectivament sí, que jo crec que en aquests moments està claríssim que ET s'ha acabat. A més, si ho interpretem en clau de procés com jo defenso, doncs és evident que això no és una decisió presa en 3 mesos ni en 3 anys, sinó que és una història d'una reflexió que ve de molt lluny.
Mm-hmm. I a qui s'han d'atribuir els mèrits de l'anunci de la fi de la lluita armada d'ET, Antoni?
Bueno, els mèrits són molt repartits. D'una banda, la societat basca, com a principal actor protagonista, que els hi ha donat l'esquena. D'altra banda, l'actuació de les forces policíaques i judicials, que els han assetjat i els han fet molt mal, els han debilitat molt. I d'altra banda, la pròpia Esquerra Versave, que amb una reflexió interna ha vist que tot això no portava enlloc. També hem d'afegir-hi la persecució internacional en el moment en el que ETA i Batasuna són incloses al llistat d'organitzacions terroristes internacionals arran de la Internacional Yihadista, que també posa tots els serveis d'intel·ligència més preparats del món contra ells. És a dir, hi ha un cúmul de factors que fan que això s'acabi.
Dins d'aquest cúmul també hi seria el govern de Zapatero?
Bueno, jo crec que tots els governs espanyols han fet la seva feina, la seva política antiterrorista, i jo crec que sí, el govern de Zapatero, evidentment, però seria poc just atribuir-li a Zapatero el mèrit en la lluita antiterrorista. Jo crec que el mèrit en la política, més que lluita antiterrorista dels últims anys, és de robar el cava.
Mm-hmm. Antoni, tu et relaciones amb ETA i en més d'una ocasió per tal de fer bé i a consciència la teva feina. D'aquest contacte, què n'hi ha? Què ens en pots explicar? I si en queda alguna cosa o en queda el que hi ha plasmat en els teus llibres?
Bueno, tenir contactes amb organitzacions fora de la llei sempre és un plus de vivència emocional molt, molt difícil d'explicar. En el meu periodisme jo no he imaginat mai cap font, encara que estigui en compte d'aquesta font. Jo, de la mateixa manera que no he imaginat fonts d'ETA, doncs en el seu moment no vaig imaginar fonts de la màfia siciliana ni fonts de la dictadura franquista per explicar el nostre passat immediat. Jo crec que el bon periodisme és aquell que no margina fonts en funció de si estan d'acord o no estan d'acord amb la seva manera de pensar. En aquest sentit, tenir fonts d'ETA ha estat un exercici periodístic d'ètica professional, res més.
Ah, és a dir, el mateix tracte per tothom.
Com a font d'informació, sí. Com a subjectes socials, polítics i judicials, no.
Uh-huh. Antoni, i ara amb el teu llibre Adiós a les armes, entre parèntesis, debate, es dona un cas curiós, i és que tu també decideixes dir adéu a la literatura enfocada cap a aquesta vessant del País Basc. Per què?
Bueno, jo he estat 25 anys corresponsal del diari Avui i després de La Vanguardia al País Basc. Com has dit, he fet 8 llibres. I com comptat que són unes 2.500 pàgines de llibre, moltes més d'articles periodístics, jo he anat seguint a ETA en la meva vida, i crec que al final d'ETA és un bon moment per jo també poder confinar en aquesta activitat periodística professional i obrir nous camins.
Mm-hmm. Un dels teus últims llibres, que si no m'equivoco el presentes també aquest 2011, porta per títol Catalunya i Euskadi, Nació còncava i convexa. No sé si és un llibre que també et serveix per fer aquesta xerrada de demà.
bueno, aquest és un llibre en el qual analitzo les tortuoses relacions entre bascos i catalans al llarg de la història i la configuració d'un imaginari simbòlic en la idea de nació, com veuen la nació els bascos d'aquí a futur i com la veiem els catalans d'aquí a futur, ni punts de contacte i punts de discrepància. La bascofília i la catalanofília són evidents, jo tracto d'analitzar-les i també de desfer algunes mitificacions. Jo crec que els catalans hem mitificat massa el País Basc.
Esclar, des de fora...
I astronòmicament s'ho mereixen.
Des de fora d'Euskadi sempre s'ha culpat directament del conflicte als membres de la banda terrorista, en canvi des de dins s'han repartit més les culpes, per una banda als etarres, per altra a l'Estat, perquè tracta donat als presoners i les famílies. Donarà la història alguna de les dues parts? Vostè descobrirà als oients d'aquesta xerrada algun punt de vista que desconeguem des de Catalunya?
Jo ja no tinc pretensions de descobrir-la, ningú, Déu me'n guard. Jo intentaré explicar el procés de pau i que explicant-ho d'una manera pedagògica, didàctica i informativa, doncs la gent tingui alguna clau més per interpretar el que està passant i també sobretot per interpretar el que els diu la premsa, bàsicament la premsa de Madrid, que és la que parla més del conflicte basc, i també que entenguin què pot passar en el futur, donar-los claus interpretatives a futur també.
Per què creu que en parla més la premsa de Madrid del conflicte basc i no des d'aquí?
Bueno, perquè miri, la premsa de Madrid, jo vaig fer un estudi acadèmic amb el 60% de, fa uns anys ja, el 60% de les portades dels diaris espanyols eren el conflicte basc. El conflicte basc preocupa molt a Espanya, perquè Espanya sempre ha tingut clar que si hi havia un punt secessionista, un punt amb possibilitats d'una majoria social independentista, no era Catalunya, era el País Basc, de tal manera que evidentment això els ha preocupat molt.
Doncs Antoni Batista, periodista, musicòleg i escriptor, i demà conferenciant en aquesta xerrada que farà a les 7 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya, moltíssimes gràcies i seguirem de ben a prop aquesta xerrada.
Moltes gràcies a vostè d'estar a l'Arxiu Nacional i a Sant Cugat, sempre és un plaer.
Adéu, bon dia, Antoni.
Adéu-siau.